La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Aquesta setmana han començat els treballs de reconstrucció de la Riba Petita, malmesa pel temporal de llevant de novembre. L'estructura de formigó havia patit danys importants i per a l'Ajuntament era una prioritat recuperar aquest espai tan emblemàtic del municipi. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. Us l'apuntem en format breu ara en aquest butlletí del punt horari de les 5. L'actualitat local de la jornada passa també per altres fronts. Són els següents. L'Associació d'Amics de la UNESCO ha programat una visita al nucli de Cinclau. S'ha fet aquestes diades nadalenques. S'ha visitat l'ermita de Santa Reparada, sobretot amb la voluntat de veure el Crist en ferro colat que va fer l'artista Emili Xargay. La visita forma part de les accions que es fan recordant l'obra de Xargay, que havia mort a l'Escala l'any 2002. La Tonyina Trini ha passat les festes de Nadal a l'Escala per quart any consecutiu. Com si ho sabés, va arribar pocs dies abans de Nadal i l'últim dia que se la va veure va ser aquest diumenge de Reis. De nou, s'ha convertit en tota una atracció pel municipi. En l'àmbit esportiu ens fixem en l'atleta escalenca de 17 anys, Aitana Ratzma, que ha quedat primera classificada del rànquing espanyol en la prova de 60 metres tanques. Del 26 al 30 d'aquest mes participarà en una concentració de tecnificació convocada pel Consejo General de Deportes i ben aviat espera competir amb l'equip nacional. En l'agenda d'activitats, presentacions divendres i dissabte. Divendres del llibre Rafael Ramis, catalanista, republicà, socialista i maçó. L'endemà dissabte, presentació del llibre El nus i la flor. La primera es fa a la biblioteca. La segona, a la llibreria Vitel·la. Aquesta tarda s'obren les portes a la tramuntana forta i a la fred, que regnaran a partir d'avui i demà encara de forma intensa. Us deixem ara amb el magazín El Far. Queden dues hores encara de magazín. Avui la recepta gira entorn a la sèpia amb carxofa, a càrrec del xef Joan Major. L'interactiu parlarà de la privacitat de dades i la ciberseguretat, amb experts en aquest camp. En la secció de medi ambient, desglàs de les glaceres amb l'ambientòleg Aaron Marc. El preu del peix, sabrem com ha anat a la subhasta de l'ametlla de mar. Es parlarà de la caseta de salvament marítim de Sant Feliu de Guíxols amb Xavier Roca, encarregat de les exposicions del Museu d'Història, i en la secció de gastronomia, dieta i com recuperar el cos després de les festes nadalenques amb la doctora Anna Costa. A les 7, l'informatiu general, el Next Vespre. A les 8, l'informatiu local, més els oficis del llibre amb Judit Covenya Guàrdia. A les 9, els musicals Sound System i Chelsea Hotel. A partir de les 11, repeticions del Més Calent l'Aigüera, l'informatiu local i l'espai alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 4 minuts de la tarda, arrenquem aquesta segona hora de programa i ho fem amb moltíssimes ganes de compartir plegats una estona que ens portarà a reflexionar sobre la seguretat de les nostres dades, l'ètica del comerç amb aquestes dades i bé, de fet, què podem fer i si som conscients de realment què estem acceptant cada cop que acceptem un contracte, per exemple, o unes cookies, o un regal, o una acceptació de dades d'aquestes que no ens donem d'alta en una plana web. En parlarem al llarg de la tarda, i en parlarem al llarg d'aquests propers minuts aquí al programa. De fet, avui és un dia en què la informàtica serà protagonista en el nostre programa. I també el canvi climàtic, és el que ens ocuparà aquesta segona hora, en forma de glaceres. No vull donar més dades, però en tot cas seran qüestions que tractarem al llarg dels propers minuts aquí al programa. Em podeu dir la vostra i, evidentment, podeu contactar amb nosaltres. És també la línia oberta que donem a través de les xarxes socials, una eina que ens permet que ens comuniquem de manera, doncs, col·legiada, tots plegats, coneixent-nos i, sobretot, compartint opinions i parers. Són les 5 i 6 minuts, ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Joan Major. A la recepta d'ahir, recordeu-la que les carxofes van ser el producte estrella. Doncs avui seguim amb un plat cuinat amb carxofes, però a més hi afegim aquí la sèpia. De la mà del restaurador Joan Major, que porta lligat als fogons més de 60 anys. Doncs vinga, avui carxofes i sèpia.
Bueno, ara com que és el temps de les carxofes, farem avui una sèpia amb carxofes. Ingredients: un quilo de sèpia, 4 carxofes, 3 tomàquets madurs, un pebrot vermell, una ceba de Figueres, una dent d'all, una mica de farina, oli, vi blanc, un ratxet de conyac i fumet de peix. Per fer la picada, hi posarem 2 o 3 llesquetes de pa sec o fregidet, com vulgueu, una cullereta de farina, un gra d'all, julivert i un pols de safrà. Preparació: peleu la sèpia i la netegeu, la talleu a trossos. Talleu-la també les carxofes i les fregiu. Sofregiu la ceba, el pebrot i l'all picat en una cassola. Afegiu tomàquet trinxat i la sèpia. Un cop cuita, poseu-hi el vi blanc, el conyac i el fumet sense deixar que es cobreixi, cobert d'allò, que es vagi bullint. Tapeu i deixeu coure fins que estigui ben tendre. 10 minuts abans de treure del foc i poseu la picada i les carxofes tallades i fregides.
Doncs aquesta és la recepta que ens aporta avui en Joan Major. Sens dubte, per dits, carxofes i sèpia i aquesta manera de cuinar-ho, que ja fa venir gana.
Segueix la llum del Far.
Sou habituals dels informatius, sobretot dels diaris, és on sovint més se'n parla d'aquestes qüestions, haureu llegit en moltíssimes, en innombrables ocasions, notícies de fuites, de dades, de clients, d'empreses com Facebook o com Google, o fins i tot d'empreses com bancs, fins i tot ha arribat això a bancs, de dades de multinacionals, que els hi roben, els hi furten a través de pirates informàtics, no? I, per tant, a partir d'aquí els hi prenen, de fet, els hi prenen noms, dades, claus, tot tipus d'informació. De fet, si recordeu, farà menys d'un any, vam haver de canviar tots, o així hauríem d'haver fet, la clau, la contrasenya de Twitter, perquè van tenir una errada de seguretat que va fer que la pròpia companyia aconsellés a tots els usuaris que es canviés la clau d'accés, la contrasenya d'accés en aquesta xarxa social. Això per què passa? Doncs perquè, com algú deia, les dades, la informació dels usuaris és l'or del segle XXI. Amb aquestes dades es poden fer moltíssimes coses. Sobretot es poden dirigir les campanyes de publicitat i inserir, bombardejar fins a la societat aquell usuari d'internet. Per tant, és una dada, és una peça clau per les empreses de publicitat i de comerç, doncs van buscadíssimes. També cal dir que aquí nosaltres som part culpables. Qui s'ha llegit les polítiques de privacitat? Qui ha autoritzat, sense saber-ho, l'ús de les seves dades? O qui, per beneficiar-se d'un petit descompte o un petit estri, un petit regal, doncs ha donat el consentiment perquè les seves dades puguin ser utilitzades sense massa control? Doncs probablement molts de nosaltres, algunes vegades sabent-ho i d'altres vegades sense adonar-nos-en. Avui en volem parlar i volem reflexionar i volem informar perquè siguem conscients d'aquesta realitat. I si et sembla, Ivan, comencem parlant amb un convidat que en sap i molt de tot això que m'ha explicat.
Efectivament, perquè els problemes de seguretat a internet, com bé deies, augmenten i es multipliquen cada any. Ho diuen les dades. Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'any 2014 s'havien registrat 18.000 incidents de ciberseguretat, però en qüestió de 3-4 anys les xifres arriben als 120.000 incidents. Avui volem repassar aquesta i altres qüestions amb el conseller delegat de Winterman i també expert en seguretat, l'Enric Vilamajor.
Doncs saludem el director general de Winterman, l'Enric Vilamajor. Senyor Vilamajor, bona tarda i benvingut.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Parlàvem de 120.000 incidents. A veure, ara sé que igual algú es posa les mans al cap. A mi em semblen pocs.
Efectivament. Aquesta és la dada que s'amaga darrere d'això, és que són molt pocs els incidents que es poden arribar a comptabilitzar al cap de l'any, Primer, per una qüestió de denúncia, la gent no es pren la molèstia per la majoria de ciberdelictes que hi ha, que tenen poc impacte, diguéssim, econòmic o reputacional per la companyia, la gent no els denuncia i, per tant, no poden comptar en les estadístiques, i molts d'altres, la veritat és que passen per sota dels radars oficials a nivell tècnic perquè avancen molt més ràpid els dolents que els bons, no?, en aquest sentit. Vull dir que sí, estem molt per sota de la realitat, en aquestes estadístiques.
Jo a l'entrada parlava del robatori de dades, aquest n'és un, però hi ha els enganys i les estafes. Per posar un exemple, no?, la gent que, creient-se que estava treballant amb el seu banc, no?, doncs ha donat un seguit de dades, ha donat un seguit d'informació, i en realitat allò que estava utilitzant era una plana web fake, no? No era realment el seu banc.
Exacte. Sí, jo crec que principalment dintre del que considerem un atac informàtic, no?, hauríem de diferenciar el que és un atac com a tal, que l'objectiu és fer caure o crear un dany a la companyia o robar-li informació, sigui una empresa o sigui un particular, i després tot el que estaria més relacionat amb el concepte de frau, no?, d'enganyar, de phishing, no?, que molta gent haurà sentit a parlar que és això del phishing i tal. Bueno, doncs aquestes són diferències importants perquè a l'hora de sobretot l'usuari, té formes molt diferents de protegir-se, no? És molt més difícil protegir-te d'un atac informàtic que tingui com a objectiu robar-te informació o fer caure els teus sistemes, però també estadísticament és molt més complicat. En canvi, el frau informàtic està a l'ordre del dia, però en quantitats ingents. Parlem de molts tipus de frau. Avui, el que tu comentaves n'és un clar exemple. El que anomenen ja de manera, diguéssim, generalitzada del frau del CEO, que una persona, director financer d'una empresa, rep del seu director general o del seu president un mail dient que ha de fer una transferència ràpida a un proveïdor de Xina que està enfadadíssim i tal i qual, i el director financer fa la transferència, i és un email inventat amb una adreça usurpada, etcètera, etcètera. Vull dir, la usurpació de personalitats a través de correus electrònics i de missatgeria és molt habitual i ens fan fer coses que nosaltres en cap altre entorn que no sigui el purament virtual faríem sense una comprovació o sense i que en canvi a internet doncs, fem el que ens diguin. No?
Ara ve la pregunta tonta, perquè clar, evidentment el que volen aquesta gent és prendre'ns el pèl i per tant fan molt bé la seva feina, però hi ha alguna manera de poder detectar quan realment ens estan prenent el pèl o ens estan intentant robar, enganyar, furtar, estimar, estafar, el que sigui, alguna a través de la xarxa?
Sí, a nivell d'usuari hi ha moltes petites coses que podem fer per saber si realment qui ens està parlant és qui diu ser o no. No? La primera és veure la coherència del llenguatge. És molt difícil que una persona, per exemple, amb la que jo sempre em dirigeixi en català, doncs m'enviï un mail en castellà si és que no està en còpia alguna altra persona que no sigui coneixedora de l'idioma, no? Per exemple, o les estructures generalitzades de la semàntica i la gramàtica normalment són deficients perquè venen donades per traductors automàtics, no? I tu veus que una persona no t'està parlant com et parla habitualment o no t'està escrivint com t'escriu habitualment, doncs aquí tens un primer gran indici, no? Altres indicis, sobretot amb temes de navegació web, és veure si la web que t'envia o la web que et redirigeix doncs el hipotètic banc amb el que treballes, etc, té la certificació de web segura, que això consta a la barra de l'adreça de URL a la part esquerra, et posa si és un site segur o si no ho és, i com deia, una mica qüestions de sentit comú, no? Que per frasejar aquell que deia que és el menos comú de los sentidos, doncs a vegades passa això, no? Resulta que nosaltres estem a internet donant les nostres dades i hauríem de pensar primer si té lògica o no que el nostre banc ens demani a nosaltres introduir unes dades que ells teòricament ja tenen. Però el consell general seria, davant del dubte, agafar el telèfon i trucar.
Correcte.
Trucar a la teva entitat bancària, trucar a la teva entitat de llum, de gas, d'aigua, o bé trucar a l'INCIBE, al que fèieu abans referència, i preguntar. Perquè, escolti, m'he rebut aquest mail, no tinc dubtes de si això podria ser o no. No? Jo crec que aquests són els principals consells que se li pot donar a l'usuari. S'hauria de tenir, abans d'obrir un e-mail, abans de descarregar-te un arxiu, abans d'entrar en una web, de comprar en una web que no coneixem, doncs hauríem de fer una mínima recerca i alhora pensar si el que estem fent o ens estan fent té coherència i té sentit o no. No?
Mentre ara explicava tot això, m'he anat al WhatsApp del meu terminal telefònic. Ara fa uns dies rebia un missatge per WhatsApp que començava dient nos lo acaba d'enviar nuestro informático, i deia, bueno, rebran una situació, vaja, que si rebíem un correu electrònic de politica@gobierno.es o bé asesorjuridico@divan.gob.org que contenien uns troianos. Això, evidentment, és una llista de... és un enviament massiu que es fa a través de WhatsApp. O quina verosimilitud li podem donar a aquest tipus de missatges?
En el 99% dels casos són fakes, no? Que podríem dir, són missatges que no tenen cap sentit, perquè és molt difícil que un contingut d'aquestes característiques t'arribi per una missatgeria tan informal com WhatsApp, no? El que volen fer aquestes cadenes és com el que es feien les antigues cadenes de PowerPoint, que si no ho envies a 10 amics, doncs patiràs tota la mala sort del món mundial.
Sí.
Doncs el que volen és recollir IPs, recollir dades, recollir tràfic, generar tràfic, que després imputen a campanyes de comunicació que no són reals. Vull dir, aquests són fraus que nosaltres diem de baixa intensitat, que el que persegueixen normalment és maquillar resultats de campanyes de comunicació o bé obtenir dades que després es passaran a spam, que es convertiran en que automàticament, en dies posteriors a la recepció i reenviament d'aquest correu, doncs si mirem la nostra safata d'entrada, haurà pujat exponencialment el spam, segur. Però vaja.
Correcte. Deixi'm saludar, ens està escoltant des de fa uns minuts l'analista de polítiques públiques, la senyora Gemma Galdón. Senyora Galdón, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem d'aquestes activitats que són poc ètiques. En aquest sentit, es pot parlar d'ètica i tecnologia?
totalment es pot parlar d'ètica i qualsevol cosa, no? I més en un espai que desconeixem encara tant com el de la tecnologia i que està fent tanta innovació d'una forma molt poc controlada. Segurament un dels camps més fèrtils actualment per parlar d'ètica és el de la tecnologia.
El problema és que aquí regalem les nostres dades de manera molt a la lleugera, no?
I també ens les demanen de manera molt a la lleugera. Jo crec que la càrrega ètica ha d'estar molt més en les institucions i en les empreses que en l'individu, no? Que moltes vegades doncs, no... De la mateixa manera que quan ens comprem un medicament a la farmàcia confiem en que aquell medicament ens aportarà alguna cosa bona, quan interactuem amb eines digitals també hauríem de tenir unes certes garanties que ara, per desgràcia, no tenim. El que tenim són això, moltes empreses, algunes legítimes i algunes no tant, i molts governs molt poc preparats per enfrontar els reptes que ens venen, no només en temes de les dades del dia a dia, també hi ha, no sé, moltes vegades, molta gent dona la seva petja digital quan entra a la feina o quan entra al gimnàs. No? Si a tu et hackegen el compte amb un password, doncs el password el pots canviar, però a veure com et canvies la petja digital el dia que es hackegi aquella informació. No? Vull dir que hi ha processos no només de cessió de dades, sinó també de recol·lecció de dades ara mateix molt irresponsables i molt poc ètics.
Però fa 6 mesos, potser una mica més de 6 mesos ja, fa menys d'un any, això segur, la Unió Europea va posar en marxa una normativa de la qual encara, quan obres alguna web, trobes o t'envien el missatge de canvi de tractament de dades privades i transparència i tal. Realment ha funcionat i realment ha estat útil allò i suficient o encara falta molta cosa?
Encara falta molt, però ha sigut molt útil també. És a dir, les dues coses. És una llei molt valenta perquè el que pretén és precisament donar un marc d'actuació que es basi en principis ètics i legals per dir per on es pot anar i per on es pot, per on no es pot anar, què es pot fer i què no es pot fer. Donar eines també als ciutadans perquè quan es fa un mal ús de les nostres dades puguem queixar-nos, tinguem vies de reclamació i inclús de que se'ns compensi per aquest mal ús. El que passa és que... dins de la indústria hi ha una mica com de confiança en que això es quedi amb res, no? Val. Al final ens ho jugarem una mica en les pràctiques. Moltes vegades ara quan accedim a pàgines web i ens surt la notificació de consentiment, per exemple, moltes d'aquestes noves notificacions no compleixen el nou reglament. No hi ha com una aparença de compliment, però en realitat estan fent processament de dades que no haurien de realitzar. El que s'està fent ara molt és moltes entitats, nosaltres entre elles, que estan començant a fer litigació estratègica, és a dir, denunciar quan identifiquem una mala pràctica utilitzada de forma generalitzada, perquè quan aconseguim una resolució judicial, el que farem és que no només tindrem una llei, sinó que tindrem una pràctica legal que s'haurà d'imposar. I, per tant, esperem, en base a això i a mig termini, anar millorant les pràctiques vinculades al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, que, a més a més, en moltes coses és molt genèric, perquè intenta precisament abordar no només temes de dades de consum, sinó també temes dels reptes de la intel·ligència artificial, dels vehicles connectats, és a dir, hi ha molta part d'aquesta societat digital que no té res a veure amb les pàgines web que obrim, no? Té molt a veure amb els sensors que ens envolten, els processos de dades a través dels quals s'estableix la nostra identitat, si estem dient la veritat o si estem dient una mentida, si entrem en un país, com verifiquem la identitat, si accedim a una feina, com es prenen decisions algorítmiques. Als Estats Units, per exemple, ja existeix el que es diu justícia algorítmica, que és que per delictes de poca volada, sí, la decisió sobre quina pena s'ha de complir ja no la imposa un jutge, sinó la que fa un algoritme. L'algoritme calcula amb persones similars i amb delictes similars quines penes s'han donat amb anterioritat i emet una recomanació, que és la que se li comunica a la persona, que pot ser una multa o pot ser que entri a la presó. Això té coses bones, perquè s'ha demostrat que els jutges no decideixen igual a primera hora del matí que després de dinar, per exemple, i això no hauria de ser així, però també és veritat que els algoritmes tenen els seus propis biaixos i els seus propis problemes, no? Sabem, per exemple, que una gran part, en el cas dels Estats Units, és on es fa això, una gran part de la població reclusa és afroamericana. Per tant, l'algoritme el que aprendrà és que els afroamericans delinqueixen més quan no és així o quan la decisió sobre si tu has d'anar a la presó o no hauria de tenir a veure amb el teu color de pell, no? I estem precisament jugant amb tot això, com evitem la discriminació algorítmica, com assegurem que els nous processos de dades són ètics, és a dir, és un camp brutal de desenvolupament que ens està canviant la vida.
Increïble. Endavant, sí, Enric, endavant, digues.
Sí, perdoneu. Si em permeteu, el debat que estava... iniciant, la veritat és que és apassionant i donaria per molt, per moltes hores, no?, de tertúlia. Jo l'únic que vull aportar al respecte del que heu dit fins ara, tot i estar totalment d'acord amb aquesta aportació, amb l'únic que discreparia és amb la part inicial d'aquest discurs en el que es parlava d'una corresponsabilitat, en el millor dels casos, una corresponsabilitat de l'usuari respecte a l'ús que pugui fer les empreses i institucions de, tant del tema de dades com en l'àmbit de la ciberdelinqüència, doncs les màfies, que al final és el que són, que fan tot aquest tipus de fraus. Jo crec que això és un discurs molt perillós, perquè al final sempre tendim a desresponsabilitzar l'usuari, que d'altra banda és la baula més feble de la cadena de la societat digital, quan en realitat nosaltres com a usuaris tenim l'obligació de saber on entrem, de llegir el que ens aporta. Jo crec que hi ha massa tendència, sobretot en la nostra cultura potser més mediterrània, a cedir aquesta responsabilitat de control a les institucions. Això s'ha vist, per exemple, amb totes les signatures d'aquestes clàusules bancàries i de suelo i de tal, que tothom firmava sense mirar la lletra petita i ara tot són demandes. Escolti'm, però és que vostè hauria de llegir-s'ho tot abans de signar un acord vinculant en el que s'hi pugui estar jugant diners, no? Doncs amb aquest tema jo crec que passa exactament igual. Vull dir, jo crec que hem de fer una pedagogia de la responsabilitat de la navegació, però especialment en l'usuari. Evidentment que hi ha d'haver-hi un marc regulatori, jo crec que poc dens però molt ferm, és a dir, més val poques lleis i garantir-ne un compliment que un cos normatiu molt dens però que al final faci aigües per tot arreu, que evidentment qui la faci la pagui, no?, la malifeta, però realment on hem de carregar les tintes és amb l'usuari i sobretot amb les generacions que han nascut fora de l'era digital, perquè al final si no ens passarà el mateix. Jo no vaig llegir la lletra petita.
Gemma, em permeteu per un moment 3 minuts? Deixo que la Gemma digui la seva i després us acomiado. És que ets a parar fins a 2:15. 3 minuts. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis, hem arribat a aquest punt horari, a la desconnexió, parlant amb el senyor Enric Vilamajor, director general de Winterman, i amb la Gemma Galdona, analista de polítiques públiques, i a més, sòcia, fundadora i directora de recerca d'Ètiques Research and Consulting. Gemma, deia el senyor Vilamajor que, bé, que no podem descarregar a part de la responsabilitat a l'usuari de la xarxa.
Jo no entenc, és un argument que he sentit alguna vegada, jo no entenc com en l'àmbit digital estem posant als usuaris, als ciutadans, una responsabilitat que no els hi demanem en cap altre àmbit. Llavors no entenc com posem tant la pressió sobre les persones, quan a més reconeixia la intervenció anterior del senyor Vilamajor que són la peça més feble en tot aquest entramat de ciberseguretat. Mira, jo quan entro en una farmàcia puc triar diferents medicaments. Alguns tindran més principis actius, d'altres menys, alguns seran més cars i altres menys cars. Però tinc una garantia de tot el que arriba a la farmàcia a bord d'algun tema mèdic. Si entro en un supermercat, em trobaré menjar més sa o menys sa, més car o més barat. Però no tinc cap dubte de que tot el que arriba en aquell supermercat és sa per al consum humà. Si compro una joguina, em pot agradar més o menys, pot ser més didàctica o menys didàctica, però no tinc cap mena de dubte de que ha passat uns controls perquè puguin ser utilitzades per persones menors, per exemple. És a dir, en tots els àmbits hi ha uns procediments abans de que algun producte arribi al mercat, menys en l'àmbit digital. En l'àmbit digital, una aplicació que genera addicció, per exemple, es distribueix amb total llibertat sense que cap estat ni cap organisme regulador faci un control sobre les aplicacions dirigides a menors, quines condicions haurien de complir. Per tant, jo estic molt a favor de que la gent pugui triar, però de la mateixa forma que triem a la farmàcia, a la botiga de joguines o al supermercat. És a dir, que hi hagi un procediment que ens asseguri que allò que ens arriba ha passat uns certs controls per evitar precisament temes de discriminació algorítmica, temes de vulnerabilització de les nostres dades, d'abús en la recollida de les nostres dades, i això actualment no passa. Per tant, libre albedrío, diguéssim, capacitat de decidir, i tant, però és que en l'àmbit digital no complim ni els mínims. I demanar que sigui la població qui hagi d'aprendre farmàcia o fer una carrera per accedir al món digital em sembla que és clarament desproporcionat.
No, jo no em refereixo tant a aquest element, sinó per fer el símil amb el codi de circulació i amb les normes jurídiques generals. Et diuen que el desconeixement de la norma no eximeix del seu compliment. Tu quan agafes un cotxe ets responsable tu mateix de saber conduir, de tenir els permisos en regla, de no estar...
Però el cotxe ha passat uns processos.
Etcètera.
Però el cotxe no pot anar 1.500 per hora, el cotxe no pot contaminar més
la carretera. Correcte. Evidentment, la producció de contingut, igual que el hardware i el software, ha de tenir uns requisits estàndards, però nosaltres, de la mateixa manera que no permetrem que el nostre fill menor d'edat agafi un cotxe i condueixi, no hem de permetre que estigui més hores de les adequades davant d'una aplicació que pot ser addictiva. També pot ser addictiu un llibre. A mi em preocupa exactament igual un nen que estigui 6 hores davant del Fortnite, per dir-ho d'alguna manera, que estigui 6 hores davant d'un llibre, perquè és una actitud obsessiva, compulsiva, exactament igual de tòxica pel seu desenvolupament. Aquí el que necessitem és... a mi em preocuparia... No em preocuparia igual. Jo crec que un nen, evidentment, és molt més pedagògic i molt més didàctic la lectura que jugar a matar persones. Però l'exemple és l'abús d'una activitat, l'ús desmesurat de qualsevol cosa, és en si el problema. Si nosaltres, cada vegada que ens passa alguna cosa, esperem que hi hagi una resposta pública, legislativa i tal, bueno, sí, és com el que dèiem abans, pues els que van firmar aquelles accions dels bancs, pues el resultat va ser que ara la lletra petita està prohibida i ha de tenir una tipologia, una tipografia de certs centímetres. No, perdoni, vostè té l'obligació de llegir-se un contracte vinculant. Sí. No ens equivoquem, sí, que haurien d'anar en paral·lel. No dic que una cosa exclogui a l'altra, però sí que tinc la sensació de que no es fa no es posa prou l'accent en l'obligatorietat, si vol vostè, moral, de que l'usuari ha de saber a l'entorn en el que està. Jo he de saber si puc circular a 120 o a 150, o si puc girar a la dreta o no puc girar. això...
Si em permeteu, si us sembla, aquest és un debat que si podem reprendre més endavant i que en tot cas crec que és profundament interessant, no?, saber la responsabilitat de l'usuari a l'hora de navegar per la xarxa i sobretot quines eines ha d'implementar, ja no només personals, sinó també físiques i cibernètica o ciberlògiques per mirar de no ser enganyat. Però si us sembla, ho deixem per una mica més endavant. Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat, Enric. Moltíssimes gràcies, Enric Vilmajor. Director, que vagi molt bé. Fins després.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A veure, fins la propera. Gemma Galdón, en tot cas, estem encara a les beceroles, com deia vostè, eh? Estem tot just al principi.
Massa, segurament. Però sí, però ja estem posant remei, tenim noves eines legals, tenim una ciutadania cada vegada més alfabeta en els temes, més alfabetitzada en els temes digitals, i jo crec que també un sector privat que comença a veure que la privacitat i la seguretat i les garanties de treball respectuós amb les dades són un avantatge competitiu.
Jo conec casos de gent que s'ha trobat, i diré l'entitat perquè va ser denunciat al jutjat, i a més l'entitat ja no existeix, gent que va ser enganyada fent-se passar per Caixa Catalunya i que un cop li van treure els diners, l'entitat bancària, la Real, els va deixar absolutament tirats. És a dir, no se'n va fer responsable en cap cas, ni els va ajudar, ni els va oferir cap mena de suport a gent que li havien tret, doncs, 3.000 euros, no?, que és el màxim que en aquell moment es podia treure per internet. Això avui a dia encara seria possible? És a dir, l'entitat no se'n té que fer en cap cas responsable de res?
Depèn del que hagi signat amb aquesta entitat. El que segurament passarà, si això continua passant, és que hi haurà entitats que començaran a oferir garanties davant d'aquest tipus d'atacs d'enginyeria social. De la mateixa forma que algunes entitats diuen, doncs, si et fan servir la targeta de forma fraudulenta, fins a tants diners jo t'ho cobreixo, i és un servei extra que ofereixen, que també s'ofereixi això, de nou, com un avantatge competitiu, no? Vine a la meva entitat i no te'n vagis a dalt al costat, perquè si ets víctima d'un atac d'aquest tipus, doncs jo et cobreixo fins a tal quantitat. El problema és que són solucions que emergeixen després dels problemes, i les primeres víctimes estan totalment desprotegides.
Doncs li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. Gemma, moltíssimes gràcies, bona feina, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins aviat.
Fins després, una abraçada. I per acabar de completar, Cristina Cantal, una darrera visió sobre aquesta qüestió.
Exacte, seguim parlant d'aquests perills d'internet i de la privacitat de dades amb en Bruno Pérez, que és perit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat.
Doncs el saludem. Bruno Pérez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estàvem parlant de seguretat, de ciber, i sobretot de la responsabilitat que tenim els usuaris, els ciutadans, a l'hora d'utilitzar les nostres dades. Creu que la majoria de la gent és imprudent a l'hora de navegar per la xarxa?
Sí, moltíssim. O sigui, ara ja arriba un moment que... Pensa que les campanyes de ciberseguretat fa molts anys que estem demanant que, sisplau, que la gent canviï les contrasenyes, i el que no pot ser és que que ha sortit ara a finals d'any, la contrasenya que encara es fa servir més és 123456. Saps què te vull dir? De dir, aquí la gent realment no pren mesures, però també en si una mica és l'efecte de la tecnologia que te l'han venguda com a fàcil, ¿vale? Te l'han venguda com a molt fàcil, com a gratuïta totalment, amb el sentit de... tu agafes aquests coneixements, sembla ser que els agafes per ones. Quan tu entens perfectament que quan tu compres un cotxe, doncs abans te'n vas a l'autoescola, t'expliquen unes regles, t'expliquen unes normes, i llavors a partir d'aquí tu pots conduir. Però en canvi en tecnologia no. La gent es compra uns telèfons d'aquests espectaculars que costen 1.000 euros, que costen 1.000 d'euros, ¿vale? I a més, el més divertit és que no et donen ni un manual, et donen un adhesiu d'una pometa, saps què te vull dir?
Sí.
I aquí, doncs, la gent es pensa que la tecnologia és fàcil. I han perdut totalment aquesta por i han perdut totalment aquesta responsabilitat. Estem cansats de trobar-nos tots els sistemes que estan configurats amb les configuracions per defectes. Aviam, tothom té el router amb el password admin, o 1234 o 1234. Fills meus, això són forats de seguretat. Quan no hi havia tants de problemes, com t'ho diria, però avui en dia, que saps tu que la ciberseguretat i els experts estem sortint gairebé cada dia als mitjans de comunicació per explicar les desgràcies i les destrosses que s'estan fent a famílies i empreses, doncs la gent encara és que no acaba d'endollar-ho, no acaba de... d'enganxar-se en el carro aquest de la ciberseguretat i de dir, escolta, jo tinc una responsabilitat i ho haig de fer-ho. I sobretot, els que jo no perdono, els que no perdono, són pares. Això sí que no. El que no pot ser de cap manera és que tu comencis aquí a regalar dispositius i els hi donguis sense cap mena d'element de seguretat. I despreocupant-te'n totalment, perquè et venen amb el cuento de que, ah, és que jo no en sé, perdona, jo tampoc sé arrencar els queixals amb una nena, no sé com dir-t'ho i ho portaré a un dentista. Val. Doncs si tu poses, els hi dones unes eines tecnològiques en els fills, agafa't un professional que et vingui i que et protegeixi casa teva i protegeixi el teu fill. Perquè les desgràcies i els mals que ens trobem, els professionals del dia a dia, us en faríeu creus.
Encara som a l'època en què algú li preguntes tu et mous per internet segur i la resposta automàtica és uf, jo és que l'antivirus no l'he utilitzat, no l'he actualitzat fa pas gaire. És a dir, encara estem amb aquella cosa de que seguretat és només antivirus. No estem parlant d'això.
Certament, efectivament. Tot i que s'ha fet una evolució molt grossa i a tothom, amb el que són els ordinadors, almenys el tema de l'antivirus, encara que sigui gratuït, almenys la gent ja comença a agafar aquesta consciència, no? Certament són moltes més capes, val? Això ho hem explicat sempre. La ciberseguretat són capes de protecció. Quantes més capes, més protegit vas. Per exemple, el tema dels sistemes operatius, les actualitzacions. Nens, les actualitzacions dels sistemes operatius es fan perquè es detecten vulnerabilitats i es detecten fallos de seguretat, per la qual cosa les has de fer. O sigui, has de tenir l'antivirus i has de fer, a més, aquestes actualitzacions. També les actualitzacions de com es diu ara, dels programes que fa servir, no només els sistemes operatius. Estem parlant d'un altre element molt important, que és un tallafocs, vale? Els firewalls ben configurats. Tothom, què és un tallafocs? Doncs mira, nen, com t'ho diria, seria com tu tens la porta de casa teva i la tens sense un pany. O sigui, si no li poses clau, no sé com dir-t'ho. Ara ja és moment de començar a posar-ho. Les empreses també posar les seves mesures. Sí, certament és el que et dic, la gent estem en un nivell de malauradament estem en un nivell que el tema de ciberseguretat no... Bueno, per això ja t'ho dic, per això ja, ara ja quan parlo ja és que ja vaig a repartir ella.
Perquè... A tort i a dret.
Sí, ja fa bueno, la Cristina tu pot dir-ho, fa sí. anys que estem inculcant, que estem adoctrinant, que estem explicant i ja estan les ponències i conferències que dono, que explico casos reals que hi ha, la gent surt esbarada, però és que és la realitat. I a mi em dol perquè com a forense i com a pèrit judicial sempre arribo tard, saps què t'ho vull dir? I l'única solució i l'única línia de defensa és la persona mateixa i és una mica la formació, vale? La conscienciació, sobretot, i una mica la formació. I siguem humils i no pensem aquí que som grans informàtics i que sabem moltíssim, perquè ja t'ho dic, la gent compra tecnologia pues, sense fer els seus cursos. Recordem fa molts anys enrere, quan començaven els primers ordinadors, quan compràvem aquells Spectrums, aquells Commodores, sí. Aquells ordinadors, els Amstrad, etcètera, etcètera, sí. Tu et compraves allò i el primer que feies era un curs d'informàtica.
Sí, senyor. És veritat. Ara,
i el Windows, feies aquell famós, quan va sortir el Windows fèiem tots curs de Windows. Senyors, quant temps fa que no feu un curs de Windows? Del 98, de l'XP? Nens, anem per la versió 10, eh? I hem passat per la 8, la 7, etcètera, etcètera, etcètera. I tots aquests canvis que hi ha hagut, tu com els has après? Sí.
Prendre consciència i realment ser capaços de donar-nos de que la cosa està canviant molt i de que allò que ens creiem que sabíem no serveix pràcticament per res. Ara fa un moment teníem un debat interessant entre Enric Vilamajor i la Gemma Galdón sobre si s'ha de responsabilitzar l'usuari o no dels problemes. No et faig la pregunta perquè crec que la resposta ens l'has donat, no? És a dir, sí, s'ha de responsabilitzar l'usuari, també.
Sí,
també.
Però també t'he sentit un final de la Gemma, vale, que estàveu parlant de les entitats bancàries.
Sí.
Vale? I aquí ho sento moltíssim, aquí les entitats bancàries també s'han de posar una mica les piles, perquè jo estic cansat de veure com petites empreses tenen que tancar per les estafes d'aquestes d'enginyeria social que els hi fan, val? Perquè es fan passar per, és un atac de man in the middle, un home al mig, es fan passar per el proveïdor de tota la vida i fan que la transferència a l'últim moment l'enviïn a un altre puesto. Escolta'm, banc, si tu saps el perfil d'aquesta petita empresa teva, en el moment que tu veus que en vez d'enviar la transferència l'envia pues, d'Itàlia, que és amb qui treballa, i la té que enviar a Taiwan, o la té que enviar a la Xina, o la té que enviar a un altre país, escolta, posa una alerta i digue-li, ei, jo això m'ho miraria, vale? El banc podria posar aquestes mesures de seguretat, les podria posar, que com molt bé diu ella, pot ser que sigui un producte que d'aquí uns dies t'ofereixin, vale? Va. Que et diguin... vale, ja t'ho estan venguent, però jo crec que aquí tothom hauria de posar una mica de part seva a l'usuari tota. Per què? Perquè quan reps, clar, la castanya la reps tu. Llavors no vinguis aquí a buscar... Sí, sí. A buscar coses, o ho rep els teus fills, o ho rep la teva família, o ho rep la teva pròpia empresa. Però sí que és cert que altres, com t'ho diria, entitats intermitges també podrien posar altres mesures.
Bruno, t'agraeixo molt que ens hagis ajudat a posar aquesta visió de, bueno, de realitat, aquest bany de realitat que sovint sempre ens dones quan et truquem. En tot cas, serveixi perquè tothom prengui nota i comenci a implementar les mesures que no implementa fins ara. I que...
Bé, tenia un professor... Si voleu, parlem i fem una llista de les 4, de les, no 4, de les 12, 14 mesures que s'han d'aplicar com a mínim, i llavors a partir d'aquí cadascú que agafi responsabilitat de dir, jo li vaig fer cas o no li vaig fer cas.
T'agafo la paraula i quedem un dia i ho fem. Jo ara t'escoltava i recordava un professor meu de quan feia aquests cursos del Windows que feies referència, que deia que el 90% de problemes informàtics es resolen llegint els missatges de la pantalla.
Sí. Fixa't bé el que t'he dit al principi, que és que tothom té la seguretat per defecte, perquè quan comences a dir, pots instal·lar? Sí. I et diuen, accepto, sí, nen maco, tu has parat a llegir el que diu això?
Exacte.
O ets conscient? No, sí, accepto.
Malament.
No,
malament.
Security by default, malament, problema al canto.
Bruno, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bruno
Pérez. Al contrari, vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs serveixi això, per prendre nota i començar a aplicar altres actituds a l'hora d'utilitzar enginys electrònics i informàtics.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquests dies malauradament, la mort d'aquests tres alpinistes al Perú, tres muntanyencs, després que una allau que van provocar ells mateixos, descendint de la muntanya, doncs acabés sepultant la vida d'aquests tres catalans, més el Xerpa, o més el guia de muntanya, que no Xerpa, el guia de muntanya que els acompanyava. En aquest context, experts muntanyers, com per exemple l'Oriol Baró, guia de muntanya i professor de la zona de la Vall d'Avui, explicava que el canvi climàtic està fent que glaceres que fins ara eren segures, com aquesta del Perú, com aquesta que va acabar amb la vida d'aquests tres vallesencs, glaceres que eren fàcils i segures s'hagin convertit en glaceres amb un alt risc de desprendiment, de llau, i que s'hagin convertit tècnicament molt complicades. Avui volem parlar precisament d'això, del canvi de les glaceres, i ho fem amb un col·laborador, Ivan Fernández.
Ho fem com cada dimecres a aquesta hora amb l'ambientòleg Aaron Marcos, i com bé deies, comencem l'any parant especial a un fenomen com és el desglaç de les glaceres, i és que la UNESCO ha advertit aquesta setmana en un comunicat que el retrocés de les glaceres ofereix dades preocupants i que el Perú ha perdut ja la meitat de la seva superfície glacial entre finals dels anys 70 i l'inici de la dècada actual. Per parlar sobre aquest fenomen saludem l'Aaron Marcos. Aaron, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aaron, em sorprèn una mica que sigui ara quan ens comencem a preocupar pel desglaç de glaceres i no abans, perquè és un problema que ve de lluny.
Sí, és un problema... Bueno, jo recordo, i a mi és una cita que m'agrada molt, el Félix Rodríguez de la Fuente va fer una sèrie de documentals per la zona del Canadà, etc. I és més, és uns documentals dels anys 70, precisament, on sobrevolava algun glacial i explicava el creixement que estava tenint aquest glacial als anys 70, no? Què passa? Aquell glacial, concretament un que va sobrevolar, que explicava que aquell glacial havia guanyat uns molts metres en els últims anys, ara no existeix, no? Això no deixa de ser una evidència en el que, evidentment, estem entrant en un període d'escalfament global, no? Vull dir, dic escalfament global perquè a vegades... El que hem d'entendre és que durant els últims anys, els últims milers d'anys, hem tingut períodes de glaciacions i hem tingut períodes de, diguéssim, de desglaç, no? Uh-huh. ara estem en un... En, de fet, si fem una vista més en l'aire, ara estem en una cosa que es diu un període interglacial, no? L'edat de hielo, vull dir, podem recordar que no és una cosa molt llunyana, sinó tot el contrari. És una cosa que a més, ha marcat molt a la nostra espècie, no? A l'Homo sapiens, permetent-lo creuar, per exemple, entre continents, etc. Llavors, què passa? Que aquests cicles de glaciació, de desglàs, etc., teòricament, ara haurien d'estar entrant en un període de glaciació, d'acord? Però, per N motius, això es veu que en els últims anys s'ha revertit. Vale? I dic N motius perquè, evidentment, segurament puguem tenir alguna cosa que veure, però no, científicament, ens posem a la ciència de la mà, no tenim clar encara la magnitud d'aquest canvi. I et poso un exemple, no? I perquè la gent m'entengui, sense negar cap evidència del que és el canvi climàtic i el mal que estem fent o les variacions que estem provocant en el clima, als anys 1560, crec que va ser, vam tenir una època que es diu la petita little... És que ho vaig estudiar, la pequeña edat de hielo, seria la traducció, no? Que és un període especialment fred i que va congelar molts rius d'Europa que mai s'han congelat, etc, etc. Va ser un període d'uns 10 anys en què vam tenir uns hiverns molt llargs i molt durs, inclús uns estius molt suaus, etc. Per què dic això? Perquè al 1560 no hi havia cap ingerència a nivell de gasos d'efecte hivernacle i tal. Què vull dir amb això? O agafaré un altre exemple, un historiador romà, sembla que va ser el 170 abans de Crist, va documentar un període de sequera de 6 anys que va secar la majoria de rius de la península ibèrica, menys l'Ebre i algun més, que inclús va reduir molt... Les restes van assecar, no? Això venia donat per un període de sequera molt, molt gran, no? És més, una manera que nosaltres tenim de veure quins són aquests canvis climàtics, aquestes variacions, és quan tallem un arbre mil·lenari, veiem, no?, les anelles de creixement. Si ha sigut un any molt plujós, creix molt aquesta anella, sí, etc. Llavors, quan podem estudiar el clima 2.000 o 3.000 anys abans, no ara, que tenim dades de fa 100 anys, que climàticament això és molt poc, podem observar que les variacions són constants. Vull dir, el clima no és per res una cosa estable. Llavors, ara estem en aquesta situació, en un moment d'escalfament global, d'acord? I deixem a banda una mica el tema del canvi climàtic perquè vull incidir que realment les causes no sabem. I sí que és veritat que la tendència és que anem a més, però realment no ho sabem.
És irreversible? Molts coincideixen que ja no es pot aturar això.
Bueno, en condicions actuals, si seguim augmentant els gasos d'efecte hivernacle i seguim sobretot... Hem de repassar que un dels problemes majors que tenim a nivell climàtic i tal és la deforestació, la modificació d'ecosistemes, etc., més que el CO2. No, però també sabem, com hem dit, que el clima no és una cosa estable i una cosa, precisament, vull dir, quants cops s'ha equivocat l'home del temps, no? I no vull fer aquesta analogia amb allò que va dir el savi Rajoy de si tengo un primo que si no sabe el tiempo que va a hacer mañana, como... no té res a veure, no? El canvi del clima amb la previsió del temps, però sí que és veritat que el que sabem és que és una cosa molt inestable, no? Llavors, és difícil de respondre a aquesta pregunta. El que passa que en la ciència hi ha una cosa que es diu el principi de precaució, d'acord? Llavors, si no, exactament no sabem, potser que haurem de frenar aquesta activitat que sembla que ha fet créixer aquest problema o augmentar. Però realment hi ha algunes teories que, per exemple, diuen que el desglàs... Perquè en el control del clima no només interfereix el que és els gasos d'efecte hivernacle, les corrents marines, hi ha una sèrie de coses que intervenen, no? La temperatura de l'aigua, etc., la radiació solar... Llavors, aquest conjunt de factors, si els estudiéssim en profunditat, potser sí que tindríem un patró, però tots els models d'evolució climàtica no són 100% fiables, no? Llavors, és una resposta difícil de respondre a nivell científic.
Com ens està afectant el desglàs d'aquestes glaceres o com ens afectarà?
Bueno, jo crec que el principal problema que provocarà això és, i no és del tot un problema ambiental, és més un problema antròpic, és la pujada del nivell del mar, no? De fet, trobem ciutats a l'antiga Grècia sota el mar. Hi ha hagut una modificació de la línia de costa en els últims anys, eh? Vull dir, no és una cosa molt llunyana. N'hi han hagut variacions de lo que és el nivell del mar al llarg de l'època. El que passa, el problema que tenim ara és que tenim una població mundial com mai, i aquesta població mundial aproximadament entre un 70 i 80% viu a la costa. Llavors, seria més un problema humanitari, podríem dir-ho, que un problema ecològic, perquè les costes ja estan acostumades a aquests canvis tan dinàmics, no? No són tan estables com, per exemple, una bosc de muntanya, pot ser mil·lenari, etc., sinó les costes ja són molt dinàmiques i els ecosistemes, com hem dit aquí un cop, tenen una resiliència molt ràpida. Però sí que seria un problema a nivell humà.
Això de les glaceres és espectacular. És veritat, que hi ha imatges aèries, Aaron, que fan fredor, de glaceres que s'han reduït i que algunes s'han... Bueno, o aquells derrumbes, no?, del Perito Moreno i tot allò que hem vist per la tele, no?, a l'Argentina, que també s'han desfet moltíssim. Certament és molt preocupant. Ho haurem de tenir en compte. I més ara, en un moment en què ja no només les grans glaceres, sinó la neu, no hi és al nostre país, ni als Alps, ni a molts llocs, per sota dels 1.700 metres. Vull dir que són constatacions de que l'escalfament global ens està afectant moltíssim actualment. Aaron Marcos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina.
D'acord, moltes gràcies.
Aviam si entre tots ens hi posem. Gràcies igualment, i per tu també. Gràcies, Ivan, fins ara.
Vinga, fins ara.
A reveure. Així gairebé arribem a les 6 en punt de la tarda. 3 minuts, notícies, i seguim al Far. Encarem el que serà la darrera hora.
Segueix la llum del Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tu fas que el temps s'aturi. Tu fas que el nord es torni sud. Només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes. Tu fas que tot tingui un sentit. Fas que s'encengui aquesta nit.
Si estic amb tu sento que cada demà serà millor que ahir. Fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins. Somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. I és que tu fas que allà a l'Antàrtida hi hagi un clima tropical. Només amb la mirada enderroques qualsevol imperi medieval. Un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals.
Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu és la conquesta dels dies que vindran. Seràs aquelles nits que mai hem oblidat.
Un dilluns, un divendres, fas brotar flors al desert. Fas reflotar el Titanic un altre cop perquè destrossi l'iceberg. Fas que 3 i 5 dies l'any siguin com primavera. I és que tan sols tu ets capaç d'escalfar el meu hivern. Tu em fas pecar i després m'arrenques de les portes de l'infern. I si estic amb tu m'és igual que perdem l'últim tren.
Tu seràs la tempesta que s'endurà.
s'endurà la por i que mai més tornarà, seràs la meva sort.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.